Bon dia, són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Instagram és la nova gran xarxa social per excel·lència. És la plataforma que fa que no només ens relacionem, sinó que ens fa creure que tenim talent per la fotografia, ens fa creure que som influents o ens fa creure que som uns poetes nats. Són freqüents les fotos de noietes que es fan selfies a les que hi apareixen amb aspecte i posició cookie, com si d'una model de catàleg de roba del Lidl es tractés, i que acumulen likes per centenars o per milers. Fa un temps es va posar de moda la fotografia foodie, la de menjar més o menys sofisticat, i d'un temps cap aquí, per exemple, cada vegada apareixen més fotos més o menys boniques, acompanyades de poemes o aforismes de segona. Tot plegat, cada vegada s'acosta més a aquell capítol de Black Mirror en el que la gent t'accepta més o menys en funció del rating que tens d'acceptació a una xarxa social. Si tens menys d'un 4, no ets ningú i fins i tot se't poden tancar les portes d'accés a un vol o pots deixar d'estar convidada al casament d'una amiga perquè queda fatal tenir una amiga amb un grau d'acceptació tan baix. La sèrie és una exageració, però tot apunta a aquesta direcció. En tot aquest mar de frases, avui n'he recordat una d'en Quimi Portet, que per la seva condició d'aforisme, podria protagonitzar un post a Instagram acompanyat d'una foto de paisatge immens, i al mateix temps significa exactament el contrari del que suposa Instagram i aquesta recerca absurda del like i l'acceptació social. La frase és la següent i diu: no som res, però fa de mal dir. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí amb en Miquel 40.
I comencem, com sempre, amb en Martí Seguer. Martí,
bon dia, Miquel. El dia començarà amb un temps força assolellat. Hi haurà algun núvol baix, però sense massa importància. Serà a partir de la tarda que el cel quedarà més ennuvolat. Uns núvols que ens portaran ruixats i tempestes al final del dia. Les temperatures començaran a baixar, deixant-nos 25 graus de màxima i 12 de mínima. Divendres, un dia força inestable, encara amb restes de nuvolositat i ruixats. I dissabte, el temps millora amb pujada de temperatures i ambient en conjunt assolellat.
Doncs moltes gràcies, Martí. Sort que aquest episodi de pluges és transitori. Som a les portes gairebé d'un cap de setmana, perquè avui és dijous, motiu de més per estar una mica contents. I ara mateix el dia comença amb 13 graus positius a casa nostra, al Baix Empordà, a Monells, al Bons, a Platja d'Aro, a la Bisbal, a Palafrugell, a Sant Feliu, a Palamós. 13 graus positius per començar aquest dijous. Avui és 18 de maig del 2017. Comencem. I com sempre, comencem amb la informació de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
La Sílvia Pedret i en Toni Sella són a punt. Toni, bon dia.
Bon dia.
Per repassar les notícies més pròximes del Baix Empordà, tota l'actualitat d'aquí. Condemnat a 13 anys de presó el culpable del crim a Palafrugell, Toni.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 13 anys i 6 mesos de presó l'home que la matinada del 5 de juny del 2014 va matar el seu veí. Li va disparar un tret al cap amb una pistola artesanal a Palafrugell. El jutge ha dictat sentència després d'escoltar el veredicte del jurat popular, que per unanimitat l'ha declarat culpable.
El delicte és homicidi amb una agreujant d'abús de superioritat i un delicte de tinença il·lícita d'armes. Com que el fiscal i la defensa ja han dit que no recorreran, la sentència ja és ferma. Ara faltarà resoldre a part les indemnitzacions que el condemnat haurà de pagar a la família de la víctima. El jurat considera que el processat era perfectament conscient que li podia provocar la mort a la víctima.
Les 8 i 4 minuts, el port de Palamós rebrà 8.000 passatgers d'Aida Cruisers.
Aquest dimecres ha fet escala a Palamós el primer vaixell d'aquesta naviliera alemanya. La companyia té previst arribar a fer 6 escales al port palamosí, que suposaran l'arribada d'uns 8.000 passatgers. Aida Cruisers s'estrena a Palamós com a resultat de les negociacions realitzades per les institucions que formen part del Costa Brava Cruise Ports.
Segons la Generalitat, aquesta nova incorporació tindrà un impacte econòmic de 500.000 d'euros al territori. L'estrena l'ha protagonitzada el creuer Aidaura. Aquest vaixell porta uns 1.300 passatgers, majoritàriament alemanys, i prop de 400 tripulants. El vaixell pertany a la naviliera alemanya Aida Crisis, que es caracteritza per el seu suport a l'art contemporani, amb exposicions i subhastes als seus vaixells, que a més són decorats per l'artista Félix Buta.
Les 8:05, Calella de Palafrugell, protagonista a Madrid.
El Centre Cultural Blanquerna de Madrid ha acollit aquest dimecres la presentació de les activitats culturals i musicals que es faran aquest estiu a Calella de Palafrugell. També s'ha inaugurat l'exposició sobre els 50 anys de la Cantada de Veneres. L'acte ha comptat amb un concert de Neus Mar i l'Empordanet, així com una degustació de plats i productes típics de Palafrugell.
Durant l'acte s'ha presentat el cartell de la 51a edició de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte 1 de juliol i que enguany protagonitzaran Portbó, les Anxovetes, els Cremats i Neus Mar. La nit abans, el 30 de juny, el mateix escenari de la platja del Portbó acollirà el concert benèfic amb Joan Manuel Serrat, juntament amb Sílvia Pérez Cruz, Miquel Abres i Peix Fregit. I en el marc del Festival Ítaca, el grup de pop Mishima hi actuarà el diumenge 2 de juliol.
Les 8 del matí i 6 minuts. El nou centre cívic de Castell d'Aro tira endavant després d'escoltar els veïns.
El govern de Castell-Platja d'Aro ja ha aprovat el projecte per construir un nou centre cívic a Castell d'Aro. Ho ha fet després de recollir durant 2 anys les necessitats dels veïns a través d'enquestes i tallers amb les associacions.
Sandra López, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament, explica que després d'aquest procés s'han afegit nous serveis al futur espai.
Lo que era un equipament que era reduït com a centre cívic de 350 metres quadrats, va haver-hi totes altres necessitats que s'han acollit i ara en aquest moment ja tenim un projecte d'un equipament doncs, més important, on s'ha incorporat la biblioteca, on s'està incorporant també altres serveis d'atenció als ciutadans.
El nou centre cívic s'haurà de construir on estava l'antiga escola Vall d'Aro, a la plaça Poeta Sitjar. El consistori vol continuar parlant amb representants veïnals per decidir els serrells d'aquest equipament, com per exemple el tipus de mobiliari.
Són les 8 del matí i 7 minuts.
Supermatí!
Commemoren els 125 anys del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols.
Una exposició itinerant recorrerà les poblacions que unia aquesta línia del carrilet per commemorar que enguany fa 125 anys del seu primer viatge. El tren petit Girona-Sant Feliu va entrar en funcionament el 30 de juny de 1892 i es va mantenir fins al 1969. Era un tren amb caldera de carbó, vagons de passatgers i mercaderies que unia 8 pobles: Girona, Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
La mostra commemorativa s'inaugurarà l'1 de juliol a Sant Feliu de Guíxols. Consta d'un seguit de plafons que recorden l'antiga estètica dels vagons, on es mostraran fotografies, audiovisuals i explicacions de què va ser i què va suposar aquell tren. L'exposició serà el plat fort de la commemoració, però també es preparen altres actes com una prova esportiva o una bicicletada des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, seguint el recorregut de la Via Verda per allà on va haver-hi la Via del Carrilet.
I acabem, Empúries exposa el tresor de 200 denaris de plata.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries exposa des d'avui fins al 31 de maig el tresor de 200 denaris de plata que es va localitzar durant una campanya d'excavacions a la ciutat romana del Jaciment l'any 2016. El museu ha restaurat les peces aquest hivern i ara es poden veure per commemorar el Dia Internacional dels Museus.
Les monedes es van localitzar a l'interior d'un petit recipient de terrissa que estava enterrat per sota d'un dels locals en procés d'excavació. El nivell on es va trobar relaciona amb el període fundacional de la ciutat romana, la primera meitat del segle I abans de Crist. Es tracta del conjunt monetari més nombrós localitzat fins ara a la zona. El tresor localitzat està conformat per 200 monedes de plata, la més moderna de les quals va ser encunyada a Roma l'any 74 abans de Crist.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí i 9 minuts. I a aquesta hora és just el moment de recordar-vos que si voleu estar al dia de tot el que passa a l'Empordà, podeu fer-ho consultant el nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Moment per repassar l'actualitat general amb en Dani, tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Fiscalia rebaixa la meitat les penes de Fèlix Millet i Jordi Montull.
ara demana per Millet una pena de presó de 14 anys i 9 mesos i 20 mesos de multa. Per Jordi Montull, 10 anys i 10 mesos de presó i també 20 milions d'euros de multa. Per tots dos, el Ministeri Públic demanava 27 anys i mig de presó. El fiscal ha rebaixat considerablement la pena demanada per Gemma Montull. Ha passat d'acusar-la de coautora a còmplice i dels 26 anys de presó que li demanava inicialment, ara li demana una pena de només 3 anys. Per contra, la fiscalia ha elevat a 8 anys de presó la seva petició de condemna contra l'extresorer de Convergència, Daniel Osaka.
El Parlament insta el govern a acusar Convergència en el cas Palau.
Hi ha votat a favor el PSC, la CUP, el Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Republicana, Demòcrates i alguns independents de Junts pel Sí. El PDeCAT s'hi ha abstingut, per tant, hi ha hagut divisió a Junts pel Sí, cosa que els partits de l'oposició han aprofitat per atacar el govern.
Viggo Mortensen s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum.
Les adhesions al manifest internacional s'amplien. S'hi han sumat un total de 40 personalitats internacionals. Entre elles hi figuren el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, la presidenta de les Mares de la Plaça de Mayo d'Argentina i l'activista francès José Bové.
Les 8 del matí i 10 minuts. El govern espanyol vol garantir la normalitat a l'aeroport del Prat en un mes.
La delegació a Catalunya del govern espanyol ha confirmat que es compraran 50 lectors de passaports a l'aeroport del Prat. Això hauria d'agilitar i facilitar la feina de la policia. El pla de xoc que ha anunciat el número 2 d'Interior preveu també més agents per cobrir les 40 cabines de verificació de documents que hi ha. També hi haurà verificadors sense gent que arribaran a finals d'estiu.
Sí, no passa res. De 27 cabines que hi ha, l'altre dia n'hi havia 4 d'ocupades. Però vaja, això és el que m'imagino que el govern diu, los problemas reales de los catalanes. S'agreuja l'epidèmia de còlera al Iemen.
La quantitat d'afectats s'ha disparat les últimes setmanes. Ja supera els 17.000. La xifra de morts és de 209, segons UNICEF. Subratllen que la malaltia augmenta de manera alarmant en aquest país, que està en guerra des de finals de 2014.
Les 8 i 12 surt de la presó l'exsoldat responsable de la filtració a Wikileaks.
Ha sortit de la presó militar on havia de complir una condemna de 35 anys. L'expresident Barack Obama va commutar-li la sentència just abans d'abandonar el càrrec, adduint que era desproporcionada. Manning, que va passar 7 anys entre reixes, assegura que ara vol lluitar pels drets dels transgèneres.
I acabem. Espanya perd posicions en la defensa dels drets dels homosexuals.
Baixa del 6è al 9è lloc a Europa. La Federació Estatal LGTBI considera que aquest descens es deu a la inacció del govern. L'informe torna a situar l'illa de Malta en el primer lloc de la classificació, seguida de Noruega i el Regne Unit. Les últimes posicions són per Armènia, Rússia i a la cua Azerbaijan.
Gràcies, Dani Cortés. Que vagi molt bé. Bon dijous. I acabat el resum de l'actualitat general, el que volem fer és saber què podem fer amb el nostre temps lliure. Una bona manera de saber-ho és consultant el nostre web radiocapital.cat, on hi trobareu el resum de les activitats més destacades del dia, i una altra manera de saber-ho és, per exemple, repassant amb en David Parreño les principals activitats culturals, lúdiques, festives.
Supermatí.
Avui es fan activitats pel Dia Internacional dels Museus. David, bon dia.
Bon dia, Miquel. Diversos museus s'uneixen avui en el Dia Internacional dels Museus. Per aquest motiu, el Museu de la Mediterrània de Torroella avui realitza un dia de portes obertes i s'ha programat una conferència de Bernat Areu sobre la recerca i docència sobre el territori.
Portes obertes a diferents museus de la comarca, David.
Avui és un dia per visitar museus gratuïtament. Obren les portes al Museu d'Història de Sant Feliu, al Museu Terracota de la Bisbal, al Museu del Suro de Palafrugell i altres elements patrimonials com el dipòsit modernista de Can Màriu o la Torre de Guaita de Sant Sebastià.
I acabem, es presenta el llibre Residu Zero a la Bisbal.
Aquest vespre a 7:45 podeu anar a la Biblioteca de la Bisbal, on presentaran el llibre Residu Zero a casa, de Bea Johnson. Serà a càrrec de la seva traductora Esther Peñarrubia.
Gràcies, Parreño. Un 8:45 del matí, falta un minut per arribar-hi. a ritme d'aquesta cançó que ens agrada tant i ens agrada deixar-la sonar precisament perquè ens agrada, avui rebem la col·laboració, el comentari de l'arquitecte i músic Carles San José.
Bon dia a tothom. Avui us parlaré del Daró Folk. El Daró Folk és un festival, bé, més aviat un cicle de concerts, que es fan a la plaça Major de la Bisbal cada divendres des de demà mateix i fins al 30 de juny. Són concerts per ballar, d'aquesta música que per tipus d'instruments i estètica se'n diu música tradicional, però que de fet és música per ballar plegats. És una música no apta per inadaptats socials. És per gent que s'ho vol passar bé i riure amb altra gent sense que importi l'edat, l'estil o fins i tot el ritme, perquè és fàcil de ballar, és alegre i, la veritat, bona per la salut. El Daró Folk va començar fa 6 anys, és normal que funcioni. Primer, perquè al darrere hi ha l'associació Arpa de Bec. Són una gent del poble que s'estima la música tradicional i que s'estima la Bisbal. A més, l'espai on es fa és molt bonic, a la plaça Major, just davant de l'església. Qui vol ballar, balla, però qui no vol s'ho pot simplement mirar, o pot sopar o fer el toc als bars de la plaça. I és per això que s'ha consolidat com un cicle d'estiu a la Bisbal. Amb la coloreta que ja comença, passar els vespres del divendres en un lloc preciós, amb música enganxadissa i gent contenta de viure, jo crec que és el millor plan. Recordeu, a partir de demà i fins al 30 de juny, cada divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça Major de la Bisbal, hi fan el Daró Folk. Daró Folk, us hi esperem.
El comentari d'en Carles San José. Avui sobre aquest cicle de concerts a la Bisbal, el Daró Folk. Les 8 del matí i 16 minuts. I de seguida parlem amb en Marc Sureda, que és especialista en comunicació local, aquí al Supermatí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Marc Sureda, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem a l'inici, Marc Sureda és especialista en comunicació local, però a més és el cap de premsa del Llagostera, del Riu de Llots de la Selva. També porta la comunicació del Consorci de les Gavarres i és el soci fundador de Canal Ajuntament. Volem parlar amb ell sobre la comunicació que es fa en àmbits més reduïts i que moltes vegades és més dificultosa, però abans fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel. Marc Sureda és soci fundador i director del projecte Canal Ajuntament. S'ha especialitzat en comunicació política en l'àmbit local i és cap de premsa d'alguns ajuntaments i també del Consorci de les Gavarres. Amb Lourdes Torres va publicar el manual de comunicació per a ajuntaments petits.
Marc, l'altre dia parlava amb el cap d'informatius d'una emissora de ràdio gran, d'aquestes d'àmbit nacional, i em deia, no saps les ganes que tinc de tornar a dedicar-me al periodisme local o de proximitat.
Home, realment és molt apassionant. Jo sempre dic que els municipis, per més petit que sigui, de ben segur que s'hi fan moltes coses interessants, i de fet és així. El que passa que moltes d'elles no transcendeixen, moltes vegades per la dificultat que tenen els ajuntaments, ja sigui a nivell de recursos humans o a nivell de recursos econòmics o inclús a nivell de saber com fer arribar aquesta informació i aquestes coses que es fan en els mitjans de comunicació, no? Realment és una pena que això sigui així, i jo crec que aquí hi ha molt de camp per recórrer des de dues perspectives, tant des de les pròpies institucions, que entenc que és interessant que comuniquin les seves coses, com també des del punt de vista de la professió, on hi ha un filó molt interessant. Molts periodistes, gent que es dedica al món de la comunicació, poden trobar en els ajuntaments petits una via molt interessant per poder desenvolupar la seva feina.
Mm-hmm. Aquest cap d'informatius d'aquesta emissora de ràdio em deia, ara que la informació se circumscriu molt a l'àmbit polític i cada vegada més, clar, em deia, l'agenda la porten els partits, cada vegada hi ha menys marge per fer periodisme, i em deia, i precisament per això el periodisme i la comunicació en l'àmbit local és més apassionant, hi ha molta més llibertat. Això és així?
Jo entenc que sí. Vull dir, hi ha dos tipus de... Jo sempre dic que hi ha dues maneres d'aparèixer en els mitjans de comunicació. Una és per petició d'un mitjà de comunicació que et demana certa informació de cert determinat tema, i l'altre per difusió, que ets tu mateix, que tens ganes de comunicar i t'anticipes a través d'una nota de premsa, a través d'una trucada, d'un comunicat, d'una convocatòria de premsa per explicar temes, no? Jo sempre sóc partidari d'utilitzar aquesta segona opció i no haver d'anar a remolc d'informacions o de peticions que t'ho puguin arreglar. Això no treu que, evidentment, les hagis de poder atendre i sempre has d'estar disposat a contestar qualsevol petició informativa de qualsevol mitjà de comunicació, perquè moltes vegades també tendim o certes persones, certes institucions tendeixen a menysprear els mitjans de comunicació més petits, més locals, més de proximitat, i en canvi tenen un potencial i una força increïble d'arribar a la ciutadania, no?
Home, no, nosaltres mateixos ens hem trobat amb aquest hàndicap quan un polític de primera línia a nivell català visitant un poble al qual nosaltres estàvem fent ràdio en directe a 50 metres d'on ell estava, no ens va voler atendre perquè no fa declaracions a mitjans locals.
Jo trobo que això és un error garrafal i crec que s'hauria de corregir.
Amb això nosaltres ens hi hem trobat. Escolta, quin és el grau de consciència que té la política local de la necessitat de cuidar la comunicació, la premsa i en definitiva de potenciar-ho des del punt de vista dels ajuntaments? Això està ja al nivell que hauria d'estar o encara li falta camí per
córrer? Mira, jo crec que cada ajuntament és un món, i hi ha ajuntaments que són una bassa d'oli, n'hi ha que no tenen oposició, n'hi ha que tenen oposició però que són molt light, molt tranquil, n'hi ha que tenen una oposició molt canyera i acaben portant l'agenda informativa acaben generant més notícies des de l'oposició que pas des del propi govern. Hi ha que es desperten quan arriben les eleccions i de cop i volta se'n donen compte que han estat 3 anys sense comunicar absolutament res i de cop i volta comencen a generar informacions, i aquestes informacions, evidentment, els mitjans que la reben també se'ls agafen amb certa quarantena, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè te trobes que han estat 3 anys i mig sense comunicar absolutament res o sense atendre peticions informatives dels mitjans, i de cop i volta es desperten amb ganes de comunicar, no? Això des de la perspectiva dels mitjans de comunicació també es té en compte. Jo considero que la comunicació, sobretot la relació amb els mitjans i amb els periodistes de proximitat que cobreixen la informació dels ajuntaments, ha de ser un dia a dia, un treball de dia a dia. Vull dir, aquí no pots estar, ja t'ho dic, 3 anys sense dir absolutament res i de cop i volta despertar-te perquè hi ha un interès particular o un interès electoral o partidista i començar a comunicar, no? Jo crec que això és un error. Hi ha molts ajuntaments que ho fan així, n'hi ha que no veuen necessitat de comunicar més enllà del seu àmbit estrictament local, i jo crec, com deia abans, que hi ha moltes informacions, moltes notícies que queden en el tinter, que són interessants, que sobrepassen l'àmbit estrictament local, i crec que s'hauria d'agafar l'hàbit de poder comunicar aquestes cosetes.
Uh-huh. Escolta, explica'ns què és això de Canal Ajuntament.
Mira, doncs Canal Ajuntament una mica neix amb aquesta voluntat de poder crear una plataforma informativa d'informació municipal d'arreu de Catalunya. Això es va crear fa ara aproximadament uns 5 anys, va ser un treball meu final de postgrau d'un postgrau que vaig fer a la Universitat Oberta de Catalunya, i res, vaig presentar aquesta plataforma com una eina, com un aparador informatiu a disposició de la ciutadania i també dels mitjans de comunicació, on els ajuntaments petits, i no tan petits, poguessin publicar-hi les seves informacions, les seves notes de premsa, les seves convocatòries i les seves agendes d'activitats, perquè n'hi ha molts que, més enllà de la seva pròpia web, no tenen cap espai on poder-ho publicar, no? I, bueno, fa 5 anys que està funcionant. La veritat és que també va néixer en un moment on els ajuntaments no passaven pel seu millor moment, però, bueno, fa 5 anys que hi som, estem donant cobertura a una 80 de municipis d'arreu de Catalunya, i la veritat que la gent que ho coneix i que el fa servir creu que està, que és molt útil, de veritat.
És gratis?
És gratis per tots els municipis de menys de 2.000 habitants, que, com bé saps, aquí a Catalunya són la gran majoria dels municipis, i aquí els publicarem absolutament de forma gratuïta totes les informacions que ens envien. I a partir dels 2.000 habitants, doncs, hi ha una petita tarifa que ronda els 40 euros al mes, i, bueno, doncs tens la possibilitat aquí de publicar íntegrament totes les notes de premsa. Nosaltres les dinamitzem a les xarxes socials, a Twitter ens funciona bastant bé, i bueno, és una manera més de transmetre la informació i sobrepassar aquest àmbit així una mica més estrictament local, no?
Et pregunto per la gratuïtat, i la pregunta té una certa maldat, perquè hi ha mitjans que tenen com a norma destinar minuts d'informació a partir del criteri dels diners que paga l'Ajuntament. Aquesta, a priori, no hauria de ser una pràctica normal.
No, jo també soc bastant crític amb això. Jo l'únic que faig és oferir un servei de publicació íntegra de les notes de premsa en la sala de premsa de Canal Ajuntament, amb la voluntat de que sigui un aparador informatiu, ja et dic, a disposició de la ciutadania, inclús a disposició d'altres mitjans de comunicació, que en un moment donat puguin accedir a Canal Ajuntament i consultar una nota de premsa. Vull dir, tenim dintre de Canal Ajuntament també un apartat de notícies, i allà s'aplica un criteri periodístic. S'hi publiquen moltes informacions de municipis que no paguen absolutament res per estar a Canal Ajuntament, però que nosaltres considerem que són d'interès per la plataforma i per la resta d'ajuntaments, i es publica en format notícia, reportatge o el que calgui. L'altre dia, per exemple, vam estar cobrint la Convenció Nacional d'Alcaldes aquí a Girona i ningú ens ha pagat ni un duro per fer reportatge. Ens vam desplaçar amb un equip de televisió i vam fer un petit resum que el podeu veure, però ja t'ho dic, aquí hi ha criteris estrictament d'interès periodístic. I ja està, tampoc m'he trobat mai ningú que me digui te pago això perquè em publiquis això. Senzillament ja t'ho dic, el que publiquem són notes de premsa, i aquelles notes de premsa, igual que estan publicades de Canal Ajuntament, entenc que també s'envien a mitjans de comunicació a través de correus electrònics i que també es pengen als respectius webs municipals.
Escolta, juntament amb la Lourdes Torres, tu has publicat el llibre Manual de Comunicació per Ajuntaments Petits i No Tan Petits. De manera resumida, què és el que ofereix aquest llibre?
Bueno, doncs mira, és senzillament una petita guia pràctica molt, molt, molt senzilla, on s'explica la nostra experiència d'uns quants anys havent treballat directament en temes de comunicació local, i el vam complementar amb un treball de camp on es van entrevistar una quarantena de periodistes d'arreu del territori, a mitjans escrits, digitals, ràdios, televisions, agències, on a través de 5 preguntes se'ls va preguntar què és el que trobaven a faltar a la comunicació local, especialment dels ajuntaments, quines mancances trobaven, quines necessitats volien, de quina manera s'havien d'enviar aquestes informacions, a quina hora, i bueno, de quin va sortir aquest manual. Ens el va publicar l'editorial Woc, hem fet una edició en català i una en castellà, i bueno, evidentment no és un llibre de venda massiva, però no,
està clar.
Sabem que hi ha algunes universitats que el recomanen com a lectura, i bé, jo crec que és una eina bastant interessant, sobretot pensant en ajuntaments aquests que comentàvem abans, no? que tenen certes dificultats per poder canalitzar la seva informació. És un manual molt, molt pràctic, hi ha exemples, segurament es pot millorar moltíssim i ampliar, estem pensant en una segona edició una mica més ampliada, però bueno, és un manual molt, molt, molt simple, accessible per tothom.
Així, una mica en resum, els ajuntaments del Baix Empordà, no sé si els controles massa, quina nota els hi posaries de l'1 al 10 en matèria de comunicació corporativa?
Jo intento seguir bastant l'actualitat de tots els municipis d'arreu de Catalunya, sobretot ho faig a través de la plataforma que anava a l'Ajuntament, perquè jo cada dia rebo centenars de notes de premsa, no? Ara, si em fas parlar concretament de posar una nota en els municipis del Baix Empordà és una mica complicat, però bueno, sé que n'hi ha que són més actius comunicant i d'altres que potser no tant, i també tornem al d'abans, no? Crec que es fan moltíssimes coses a moltíssims ajuntaments que no transcendeixen, i jo crec que això s'hauria de posar una mica de remei.
Escolta, tu et fas càrrec també, deus un home ocupat, et fas càrrec també de la comunicació del Consorci de les Gavarres.
Correcte.
Escolta, estem parlant d'un espai que és una mica... tothom sap que hi és, però és una mica el gran desconegut per part de la gent?
Mira, m'agrada que em preguntis això. Mira, precisament amb els companys d'Icona, que jo no són uns fotoperiodistes, ens vam presentar en els Premis de Comunicació Carles Rahola, amb
sí, un projecte que vau guanyar.
Gavarres 365. Sí. I una mica pues, tracta d'intentar posar en valor tot el que es fa des de la vintena llarga de municipis que formen part de les gavarres, no? La gent sent gavarres o parla de gavarres sembla que ens hagin de centrar únicament en el que és el bosc, no? El massís. I nosaltres entenem que les gavarres són quelcom més que un simple bosc on poder anar a passejar i a buscar bolets, que està molt bé, però si fan moltíssimes altres coses ja amaga un patrimoni cultural històric riquíssim que cal posar en valor, no?
Precisament per això preguntava, perquè em fa la sensació que molta gent pensa això, no? Pensa en clau de bosc. Molt poca gent hi accedeix, més enllà de quan s'hi fan alguna activitat esportiva, i a més sempre hi ha el comentari aquell de ai, el dia que escali foc aquí patirem molt, no? Que és una mica la brama que corre potser entre la gent més gran també.
Sí, segurament és així, i també tenen la seva part de raó, no? Però ja t'ho dic, jo crec que aquest territori s'ha d'entendre en un conjunt, com un tot, i el bosc, evidentment, és una part molt important i que d'alguna manera li dona sentit, i d'aquí destacar la gran feina que s'està fent des del Consorci de les Gavarres, no? Però en qualsevol cas, Gavarres és algo més que un bosc i evidentment, jo crec que és un diamant en brut per explotar, que evidentment s'ha de treballar bé. Tampoc es tracta aquí ara de massificar la gent, i res, hi ha municipis que formen part de Gavarres que són superpotents, vull dir, començant per la capital pròpia de Girona, com també els municipis més costaners, com pot ser Platja d'Aro i Palamós, i després tot el seguit de municipis més mitjanets com Llagostera, com Cassà, Quart, Llambilles, que tenen un potencial increïble.
Està clar. Marc Sureda, especialista en comunicació local. No és que siguem molt fans d'allò periodistes parlant de periodisme, però sí que ens venia de gust avui posar una mica en context la manera com els ajuntaments tenen d'explicar-se a la ciutadania a través dels mitjans. Per tant, escolta, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Bé, us agraeixo molt, i això d'especialista ho heu posat vosaltres, eh? Vull dir que jo soc una persona molt, molt senzilla, molt planera, intento explicar i compartir les meves experiències en el món local, però, bueno, que d'especialista no...
Bueno, home, especialista, especialista vol dir que se sap molt d'una cosa, i tu en saps molt d'això. Més enllà que siguis més planer o més sofisticat, si això està molt bé. Nosaltres també som molt planers i som especialistes en no sé què, en alguna cosa devem ser-ho. Escolta,
doncs,
Marc,
genial, tu, que feu molt bona feina des d'aquí la ràdio, i estic a la vostra disposició per el que calgui.
Que vagi molt bé, Marc, gràcies i sort.
Una abraçada, fins ara.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Met this 5'7" guy who's just my type. I like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No, I ain't been to MIA. I heard that Cali never rains and New York's hard to wait. First let's see the West End, I'll show you my brethren. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Take me to Broadway. Let's go shopping, baby, then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those shell toes. Walking that way.
that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Won't you be my love, my love? I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy.
Gairebé que ens agrada més aquesta versió que l'original d'en Kanye West i la Estelle. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu. I tu, com vas?
Molt bé, molt bé. Aquí amb ganes de parlar amb vosaltres.
Tens son avui, eh?
Sí, 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 terrible, terrible.
És que fa...
Aquesta primavera...
No, ja fots veu, fas veu de... Hòstia, vols dir que m'ha hagut de trucar ara aquesta hora?
No. Sí, però a més he agafat un virus, vull dir que, escolta, que virus de primavera...
Quin virus has agafat? Ja m'explica'm això.
Va, és un constipat de primavera, no? Com un constipat d'estiu, però avançat.
Escolta, vols dir que no ets una mica fluix? Sempre constipes tu també, eh?
Sí, jo soc molt fluix, jo ho reconec. Sí, sí.
Hòstia, sempre que no tens un nap, tens una col, mare de Déu. Bueno, va, vinga, l'Ignasi Arbat és el director del Ningú no és perfecte, que és aquest programa fantàstic que parla de cinema, de còmic i de sèries de televisió i que Ràdio Capital emet a les 10 de la nit dels dijous. I ara digue'ns, oh, gran Ignasi, de què parlareu avui al programa?
Doncs mira, avui tindrem l'Arnau Tordera d'Obesa.
Hombre!
Sí, perquè dilluns surt a la venda el disc de Verdaguer, Ombres i Maduixes, hi ha representació aquest cap de setmana a Girona, i parlarem amb ell d'aquest disc que han estat gravant durant 2 mesos i de moltes altres coses.
Molt bé, doncs això serà aquest vespre a partir de les 10 a la ràdio, sí. Sempre que vulgueu a través del web, que es pot recuperar el podcast.
I d'Alien Covenant, que es va estrenar la setmana passada, també tindrem un espai important dedicat a aquesta pel·lícula.
Vale, i escolta, què t'ha semblat la peli?
La peli, a veure, si tu t'esperes trobar una cosa com els dos primers Aliens, oblida-te'n, és a dir, això és una altra cosa. I aquí m'ha recordat bastant una mica el que podria ser l'episodi 7 de Star Wars, que era com una mena de remake de l'episodi 4. Doncs això vindria a ser com una mena de grans èxits d'Alien, és a dir, jo estiro una mica d'aquí, estiro una mica d'allà, una mica d'Aliens, una mica de Prometheus, i me surt Covenant.
Una mica com... que va veure-la, la va fotre per aquí, és molt fan, del gènere, i la va fotre per aquí,
No, a veure, és una pel·lícula que no t'avorrirà, és a dir, que té les seves coses, té el seu ritme, i bé, quan apareixen els Aliens i comencen a apel·lar gent, doncs, bueno... Clar, molta gent el que vol veure és precisament això. Però sí que és una pel·lícula poc original, que no és res que no hagin vist abans i que potser el plantejament més interessant, que és amb el personatge de Michael Fassbender, a vegades queda una mica en segon terme, prioritzant una mica la història de sempre, no? Però tampoc és una pel·lícula, ja t'he dit, a veure si la vas a buscar, que tingui un nivell de les dues primeres d'Alien, evidentment, ni molt menys, no?
Ja.
Però és entretinguda.
Bueno, Alien Covenant encara està als cinemes, es va estrenar la setmana passada i suposem que tindrà una tirada llarga, no?
Sí.
Molt bé.
Almenys un parell o 3 setmanes.
Doncs d'això en parlarem, o en parlareu aquest vespre al Ningú no és perfecte.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Va, i anem al cinema d'aquest cap de setmana. Què podem veure-hi?
Doncs mira, aquest cap de setmana s'estrena una de les pel·lícules de terror que ens arriben des d'Estats Units amb molt de nom, que es diu Déjame Salir. És a dir, se'ns ha dit que és la pel·lícula de terror que sí o sí hem de veure aquest any, perquè a més incorpora elements de comèdia i també elements de crítica racial.
És a dir, clar, barreja tota una sèrie de coses que tampoc estem molt acostumats en el gènere, i si veus el tràiler ja t'hi dones compte que aquests elements hi són, i és un tràiler que te'ls posa per corbata, eh? És a dir, que... Sí, està molt bé.
Ara m'has fet, història... Digues, com es diu la pel·lícula? A veure...
Déjame salir.
Aviam.
És la història, en principi, que podria començar com... Adivina què em viene a cenar esta noche, no? Aquella pel·lícula del Sidney Poitier, no? Uns pares blancs, la filla rossa guapa, que s'enamora d'un negre, no? Uh-huh. I el porta a casa perquè el coneguin. Però la història en aquest cas deriva cap al gènere de terror. Una mica també vol ser una crítica a la societat americana, societat alta, americana, burgesa, molts de calés...
Estic veient el tràiler, sí, hi ha aquí,
sí.
Hi ha aquí la joveneta guapa, el nòvio sí, negre...
Sí, sí. Exacte, no? Al principi tot allò, saps?
Tot és ben mono, policia, ei, tio, què passa? Policia enrotllat, van per la carretera.
Sí, van a conèixer els pares.
Toma, ja ha sortit aquí. Ai, m'ha espantat a mi tot. Sí, m'ha espantat, eh?
No, ja.
Els han llançat un cèrvol al vidre del cotxe.
Això és obligatori. Les pel·lícules de terror, quan alguna cosa ha de passar, abans has d'avisar la gent. És a dir, posa un cèrvol a la carretera, o, saps allò? Ai, sí. Prim.
Sí, sí. A veure, ara estan amb la família del pare. Per ajudar-nos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran. A veure. Sí. Oi, quina por. Delante de mí.
Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte.
¿Cómo?
Con hipnosis.
No hace falta.
Ai, ara estic aquí enganxat al tràiler, tu.
No, estàs enganxat, home, tu diràs.
Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
Mira, veus? No, Donald Trump. Me
alegra ver a Trump. Home, venga. És mal que no sentirà mai aquesta ràdio. Si no, t'envia un missil terra-aire, tio.
Sí. No entenc el català.
El negre plora, li surt sang del nas.
Rose, tenemos que irnos.
¿Qué pasa?
Rose, las llaves. Coge las llaves.
No sé dónde están.
Rose.
Carai, tu.
Un detenido. Uh-huh.
Espera.
Un
detenido.
Bueno, sí, fa com... El tràiler, com a mínim, fa mal rotllo, ja fa por.
Sí. No.
Déjame salir. Bueno, va.
Sí, el director i guionista és un senyor que es diu Jordan Pelé, que no us sonarà absolutament de res, perquè no. Aquest senyor s'ha dedicat a fer programes còmics a la televisió nord-americana, no? Uh-huh. I és la primera pel·lícula que dirigeix, i imagina't l'èxit que ha tingut, i prestigi tant en crítica com en públic, aquesta pel·lícula, que aquest senyor ha estat cridat per J.J. Abrams per produir una sèrie de terror junts. O sigui...
Una sèrie de terror plegats amb en J.J. Abrams, que també deu ni idea, se les porta aquest.
Sí. Els protagonistes potser que us sonin alguna cosa. El protagonista principal, aquest noi negre, és en Daniel Kaluuya, que aquest sortia molt al segon capítol de la primera temporada de Black Mirror, eh?
Segon capítol de la primera temporada de Black Mirror, que era quin? Sí. De les bicicletes?
Exacte, de les bicicletes, sí senyor.
Val. D'acord.
Doncs era el protagonista d'aquell capítol de Black Mirror.
Molt bé.
I bé, amb ganes de veure aquesta pel·lícula, que vol fer una crítica a aquesta societat americana que mira els negres amb un cert bonisme, no?
Uh-huh.
Bueno.
Vale.
Obligatòria.
Déjame salir. Doncs va, pendents d'anar-la a veure. Els que no ens agrada la peli, el gènere aquest de terror, doncs jo me l'estalviaré, perquè no m'agrada, perquè em fa por. I ja sóc gran per segons quins ensurts, però vaja, si l'Ignasi la recomana, vol dir que s'ha d'anar a veure. Què més hem d'anar a veure, Ignasi?
A veure, si no t'agrada el terror, no sé si el cinema polític te diu alguna cosa.
A mi sí, el polític també. No és l'únic gènere que em mola, però també, sí.
Bé, aquesta és una bona pel·lícula, eh? A mi és una protagonista que a mi m'agrada molt, que és la Jessica Chastain, uh-huh. Val? Que ens explicarà una mica la pel·lícula com funciona el tema dels lobbies, els lobbistes i els grups de pressió a la política nord-americana als Estats Units, no? És una gent que contracten perquè defensin una determinada postura, i aleshores existeixen diferents grups de pressió que organitzen i tal. Mm-hmm. I tant els hi és igual defensar una cosa com atacar-la. Simplement tu contractes aquella persona i li dius què vols que faci? Doncs això, doncs ella farà això.
D'acord.
Sense cap tipus de moral ni res que hi hagi altra cosa a valorar. En aquest cas, la protagonista, la Jessica Chastain,
sí,
és una lobista que li encarreguen que faci una campanya per endurir els requisits per tenir o comprar una arma als Estats Units. Aleshores, ella farà servir tots els recursos possibles, farà servir també la vida privada dels seus col·laboradors a la seva conveniència, sense mm-hmm. cap tipus de mirament ni cosa moral pel mig. Del repartiment també tenim actors interessants com Mark Strong, sí, o John Lightow, i els diàlegs recorden una mica la sèrie de l'Oeste de la Casa Blanca, és a dir, diàlegs de passadissos i gent parlant molt ràpid. Doncs caldrà estar atent a aquesta pel·lícula, perquè ja aviso que la política nord-americana, sobretot si no la coneixes molt, t'hi pots perdre, no? Hi ha coses que vaja, que funcionen diferent aquí.
Perfecte, recordem el títol, Ignasi.
Es diu El caso Slane.
El caso Slane. Molt bé, doncs no l'anirem a veure perquè no tenim temps, però ens la mirarem el dia que aparegui. Sí, home, el cap de setmana estem ocupats, tu. Però, vaja, la veurem quan surti a les plataformes digitals de tot.
La gent que vagi al cinema, per saber-ho, tu, Miquel, no, però la gent que hi vagi.
No, la gent que hi vagi, això sí. Jo, és que he de pintar a casa.
Ja.
Aquest de setmana toca pintura. Aquest cap de setmana i el que ve, pintura intensa. I, per tant,
terrorífic.
Mal assumpte. A més, el diumenge a treballar, bueno, jo què sé, tot un liu. Escolta, va, què més podem anar a veure?
Una altra pel·lícula francesa que es diu Personal Shopper,
sí,
dirigida per l'Olivier Assayas, que és un veterà director francès,
uh-huh,
que està començant a fer últimament pel·lícules protagonitzades per la Kristen Stewart. Recordem la protagonista de Crepúsculo, que s'ha anat bastant per la branca independent i europea. Ja va fer amb ella una pel·lícula que es deia Viaje a Sils Maria, i en aquest cas repeteix amb ella en aquest Personal Shopper, que és una història que passa a París, i la protagonista és una noia que es dedica a ser d'assistent de compres, o personal shopper, no?, de l'elit europea que resideix a París, així, gent amb molta pasta, per entendre'ns, no? I mira, compra't això, compra't l'altre. Però el drama no està tant aquí, sinó que se li ha mort el seu germà bessó, amb qui compartien una habilitat que era la de comunicar-se amb els morts. Aleshores, ella comença a rebre allò missatges en el mòbil d'un desconegut que li diu que canviï una mica la seva vida, no? I derivarà també un punt així entre el melodrama i el terror aquesta pel·lícula.
Carai, molt bé. Vale, allò. I grau de recomanació? Molt recomanable, poc recomanable, gens recomanable?
No, a veure...
Imprescindible?
Sí. No, imprescindible no. Imprescindible seria de fer més acelera. Aquesta, doncs mira, si ja heu vist les dues anteriors, doncs aneu a veure aquesta.
Molt bé. Imprescindible, déjame salir, diu. Hosti, i si pateixes, sí, del, sí, cor, què, tio?
No ho sé, aguanta.
Molt bé. Recordem el títol per
sí, Personal Shopper.
Personal Shopper. Va, francès, a més que el cinema francès no està malament.
Depèn.
En general, de tot el cinema europeu és una mica el més comercial o el més comestible de tots.
No sé si
el millor, però home,
no.
El cine francès?
Depèn del director, depèn de la pel·lícula, però també hi ha molta pedanteria al cinema francès.
Sí, home, sí. A més, saps que Netflix té un problema amb els productors i exhibidors de cinema francesos que vamos, que no s'entenen ni petràs.
No, ja. Bé, per cert, regals tant de festival, eh? Hi ha el Festival de Cannes,
sí, sí, sí,
aquesta setmana.
Per això, Netflix es vol presentar a Cannes i els productors... I, bueno, Cannes no deixa que Netflix s'hi presenti perquè Netflix no estrena la pantalla. Pantalles de cinema. I no deixen, sí, i no volen... I Netflix no pot estrenar pantalles de cinema a França perquè la llei els obliga que passin, crec que són 36 mesos entre que s'estrena el cinema i després es publica a la xarxa.
ho vam estar comentant la setmana passada o fa dues setmanes, em sembla, no? De Netflix, que no estrenava en pantalles així.
Sí, però Netflix vol estrenar per una qüestió de prestigi. L'altre dia, a més, llegia que en termes de producció audiovisual, Netflix invertirà el 2000... Ah, no me recordo si el 17 o el 18, 6.000 milions de dòlars. Que és una borrada en producció de sèries i cinema, i tenen l'espineta aquesta que volen fer pel·lícules allò ben parides i estrenar-les en cinemes per una qüestió de prestigi, i els francesos no volen. En fi, mira, proteccionisme
bueno,
francès.
Sí.
Bueno, no sé per què estem parlant d'això ara, però vaja.
Bueno, comencem parlant de Cans i
exacte, va, anem a una altra pel·li, vinga.
Mira, una altra estrena que seria Goodbye Berlin, parlant de cinema francès, ara ens anem a Alemanya.
Molt bé.
En aquest cas, és una història que és divertida, eh? Veient el tràiler és, promet. Jo, saps, el cinema francès doncs, és millor, més elegant, per dir-ho d'alguna manera, el cinema alemany és més gamberro, eh?
Sí, home.
Va, a mi m'agrada més l'alemany que no pas el francès.
Tu ets un gamberro.
Oh, sí, home, jo i tant, per suposat. Mira, aquí la protagonista és Mike, que és un adolescent de 14 anys que ha de passar les vacances d'estiu a casa dels seus pares, allà avorrida, que no fa res. A més, la seva mare està en una clínica de rehabilitació, el pare tampoc està per ella perquè està de viatge amb la seva assistenta, i això d'assistenta ho podeu posar entre cometes. El cas és que la noia està avorrida i s'ajunta amb un company de classe que és un adolescent molt rebel, immigrant rus, marginat, i el que fan tots dos és robar un cotxe i se'n van de Berlín i passen doncs, una aventura d'aquestes d'estiu inoblidable per tota la vida, no?
Això que ens agradaria viure a tots, eh?
Exacte, sí. No sé, la veritat no l'he vista aquesta, però fa força bona pinta, la veritat.
Com es diu que es deia la pel·lícula?
Goodbye Berlin.
Goodbye Berlin, perfecte. Sí. L'anirem a veure, que a mi també m'agrada el cinema alemany, què collons.
Sí, i tant.
Vinga, va, una última pel·li, si vols.
Mira, en lloc d'una última pel·li, si em permets, faré una recomanació diferent, que faré una recomanació de sèrie.
Ah, som-hi, amb les sèries.
Perquè aquest diumenge, després de 25 anys, torna Twin Peaks.
Home, val? I tant.
Aquí es podrà veure a través de Movistar Plus el dilluns, o sigui, res, amb 24 hores de diferència respecte als Estats Units, i per fi resoldrem el cliffhanger en el que acabava la sèrie fa 25 anys.
Uh-huh.
Amb David Lynch dirigint els 18 capítols dels que comptarà aquesta tercera temporada.
Entenem que serà tercera i última temporada, o creus que n'hi haurà més?
En principi sí, és una cosa especial.
Resol l'enigma i ja està, no?
Home, hi ha alguna cosa més, presenta molts personatges. Clar, hem de pensar que també han passat 25 anys, hi ha molts personatges actors que han mort, i alguns han mort entre aquests impasses des de que es va rodar, o sigui, encara veurem personatges que
surten a la sèrie però ja no hi són.
Sí, que ja no hi són, no? Vull dir que, clar, 25 anys també farà allò curiós, no?, comparar el pas del temps aquests 25 anys, però vaja, jo crec que tindrem una temporada molt delirant, molt lins, tinguem en compte que en aquest cas ell sí que s'ha involucrat en tota la sèrie de l'abast i ha dirigit tots i cadascun dels episodis, vull dir que la cosa promet i molt.
Molt bé. Ignasi Herbat, gràcies una setmana més per portar-nos les sèries que hem de veure, les pel·lis que hem de veure, sí o sí, i en aquest cas la sèrie també d'aquest retorn de Twin Peaks.
Correcte.
Escolta, que vagi molt bé, eh?
Vinga, una forta abraçada.
Has vist que t'he posat un himne dels 90 així de fondo?
Sí, m'encanta.
M'ha picat per aquí, la volia posar, i com que no m'ha donat temps perquè xerres tant, dic, va, doncs li poso de fons.
m'agrada, molt bé.
Escolta, que vagi bé, bon cinema i bon dijous.
Igualment, adéu.
I adéu, que vagi bé. I nosaltres que anem a les notícies de les 9 del matí. Per bé que falten encara 7 minuts per arribar-hi. Com sempre, fem abans de tancar el programa un últim repàs a l'actualitat amb en Toni i amb la Sílvia.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Condemnat a 13 anys de presó el culpable del crim de Palafrugell, Toni Sellas.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 13 anys i 6 mesos de presó l'home que la matinada del 5 de juny del 2014 va matar el seu veí. Li va disparar un tret al cap amb una pistola artesanal a Palafrugell. El jutge ha dictat sentència després d'escoltar el veredicte del jurat popular que per unanimitat l'ha declarat culpable.
El delicte és homicidi amb una greujant d'abús de superioritat
prioritat i un delicte de tinença il·lícita d'armes. Com que el fiscal i la defensa ja han dit que no recorreran, la sentència ja és ferma. Ara faltarà resoldre a part les indemnitzacions que el condemnat haurà de pagar a la família de la víctima. El jurat considera que el processat era perfectament conscient que li podia provocar la mort a la víctima.
El port de Palamós rebrà 8.000 passatgers d'Aida Cruises.
Aquest dimecres ha fet escala a Palamós el primer vaixell d'aquesta naviliera alemanya. La companyia té previst arribar a fer 6 escales al port palamosí que suposaran l'arribada d'uns 8.000 passatgers. Aida Cruises s'estrena a Palamós com a resultat de les negociacions realitzades per les institucions que formen part del Costa Brava Cruise Ports.
Segons la Generalitat, aquesta nova incorporació tindrà un impacte econòmic de 500.000 d'euros al territori. L'estrena l'ha protagonitzada el creuer Aidaura. Aquest vaixell porta uns 1.300 passatgers, majoritàriament alemanys, i prop de 400 tripulants. El vaixell pertany a la naviliera alemanya Aida Cruises, que es caracteritza per el seu suport a l'art contemporani, amb exposicions i subhastes als seus vaixells, que a més són decorats per l'artista Félix Buter.
Calella de Palafrugell, protagonista a Madrid.
El Centre Cultural Blanquerna de Madrid ha acollit aquest dimecres la presentació de les activitats culturals i musicals que es faran aquest estiu a Calella de Palafrugell. També s'ha inaugurat l'exposició sobre els 50 anys de la Cantada de Veneres. L'acte ha comptat amb un concert de Neus Mar i l'Empordanet, així com una degustació de plats i productes típics de Palafrugell.
Durant l'acte s'ha presentat el cartell de la 51a edició de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte 1 de juliol i que enguany protagonitzaran Portbó, les Anxovetes, els Cremats i Neus Mar. La nit abans, el 30 de juny, el mateix escenari de la platja del Portbó acollirà el concert benèfic amb Joan Manuel Serrat, juntament amb Sílvia Pérez Cruz, Miquel Abres i Peix Fregit. I en el marc del Festival Ítaca, el grup de pop Mishima hi actuarà el diumenge 2 de juliol.
Falten gairebé 4 minuts perquè siguin les 9 del matí. El nou centre cívic de Castell d'Aro tira endavant després d'escoltar els veïns.
El govern de Castellplatja d'Aro ja ha aprovat el projecte per construir un nou centre cívic a Castell d'Aro. Ho ha fet després de recollir durant 2 anys les necessitats dels veïns a través d'enquestes i tallers amb les associacions.
Sandra López, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament, explica que després d'aquest procés s'han afegit nous serveis al futur espai.
El que era un equipament que era reduït com a centre cívic de 350 metres quadrats, va haver-hi totes altres necessitats que s'han acollit i ara en aquest moment ja tenim un projecte d'un equipament més important on s'incorporarà la biblioteca, on s'incorporaran també altres serveis d'atenció als ciutadans.
El nou centre cívic s'haurà de construir on estava l'antiga escola Vall d'Aro, a la plaça Poeta Sitjà. El consistori vol continuar parlant amb representants veïnals per decidir els serrells d'aquest equipament, com per exemple el tipus de mobiliari.
3 minuts i mig i les 9 del matí commemoren els 125 anys del carrilet Girona-Sant Feliu de Guíxols.
Una exposició itinerant recorrerà les poblacions que unia aquesta línia del carrilet per commemorar que enguany fa 125 anys del seu primer viatge. El tren petit Girona-Sant Feliu va entrar en funcionament el 30 de juny de 1892 i es va mantenir fins al 1969. Era un tren amb caldera de carbó, vagons de passatgers i mercaderies que unia 8 pobles: Girona, Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.
La mostra commemorativa s'inaugurarà l'1 de juliol a Sant Feliu de Guíxols. Consta d'un seguit de plafons que recorden l'antiga estètica dels vagons, on es mostraran fotografies, audiovisuals i explicacions de què va ser i què va suposar aquell tren. L'exposició serà el plat fort de la commemoració, però també es preparen altres actes com una prova esportiva o una bicicletada des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, seguint el recorregut de la Via Verda per allà on va haver-hi la Via del Carrilet.
I acabem. Empúries exposa el tresor de 200 denaris de plata.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries exposa des d'avui fins al 31 de maig el tresor de 200 denaris de plata que es va localitzar durant una campanya d'excavacions a la ciutat romana del Jaciment l'any 2016. El museu ha restaurat les peces aquest hivern i ara es poden veure per commemorar el Dia Internacional dels Museus.
Les monedes es van localitzar a l'interior d'un petit recipient de terrissa que estava enterrat per sota d'un dels locals en procés d'excavació. El nivell on es va trobar relaciona amb el període fundacional de la ciutat romana, la primera meitat de del segle I abans de Crist. Es tracta del conjunt monetari més nombrós localitzat fins ara a la zona. El tresor localitzat està conformat per 200 monedes de plata, la més moderna de les quals va ser encunyada a Roma l'any 74 abans de Crist.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Gràcies cada dia per acostar-nos a aquest repàs a l'actualitat de casa nostra amb el mestratge d'Antoni i de la Sílvia, que per cert és una de les, sempre ho he dit, és una de les millors veus de Catalunya. I ara somriu amb la cara vermella. Estem a punt d'acabar el programa, tenim temps però encara per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
El dia comença amb un temps força assolellat, hi haurà algun núvol baix però sense massa importància. Les temperatures començaran a baixar deixant-nos 25 graus de màxima i 12 de mínima. Divendres, un dia força inestable, encara amb restes de nuvolositat i ruixats. I dissabte, el temps millora amb pujada de temperatures i ambient en conjunt assolellat.
Estem a punt d'acabar el programa. Demà, ja us ho avanço, entrevistarem gairebé en exclusiva el que serà el nou alcalde de Palafrugell a partir de demà mateix. Demà entrevistarem en Pitu, com el coneixem allà. Insisteixo, entrevista just abans, dues hores abans del ple extraordinari que el nomenarà alcalde de Palafrugell. Parlarem amb ell aquí al Supermatí, perquè ens agrada i perquè ja gairebé ens creiem amb l'obligació de tenir-vos al dia abans que ningú de tot el que passa en tots els aspectes a casa nostra i també, per descomptat, a Palafrugell. I això suposa una gran virtut, que és que, a més de fer aquesta feina, ens ho passem molt i molt bé. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dijous. El Supermatí d'avui acaba aquí, tornem demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.